Catalunya Informació. Bon dia, és la una. La Unió Europea replica la decisió de Donald Trump i suspèn també durant 90 dies les represàlies acordades per respondre a la guerra comercial. Brussel·les defensa la mesura per donar una oportunitat a la negociació amb els Estats Units. Fort rebot de les borses europees aquest matí impulsades per aquesta pausa aranzelària de Trump, amb guanys entre el 6 i el 7%. Segueixen el camí que va marcar i Wall Street, on es va desfermar l'eufòria. Carla Simón competirà per la Palma d'Or del Festival de Cinema de Cannes amb la seva nova pel·lícula, Romeria. La direcció del festival ha fet pública la secció oficial aquest matí, on a banda del film de la directora catalana també hi haurà el nou treball del cineasta gallec Oliver Lache, Cirat, protagonitzat per Sergi López. El Suprem torna a negar l'amnistia a Carles Puigdemont. La sala d'apel·lacions de l'alt tribunal manté la mateixa tesi que Pablo Llarena. Considera que no se li pot aplicar la llei a l'expresident, entre altres coses, perquè es va beneficiar patrimonialment com a impulsor d'un projecte polític il·legal i que les despeses, diu, les va haver d'assumir l'administració catalana. El que era el número 2 d'emergències de la Generalitat Valenciana durant la Dana, Emilio Argüeso, va advertir abans de les 3 de la tarda del 29 d'octubre que els barrancs estaven a punt del col·lapse. Ho diu un informe pericial que analitza els missatges de WhatsApp que es van enviar aquell dia amb altres responsables del govern d'Amazon i que s'han aportat a la jutge de Catarroja que instrueix la causa. Localitzen plàstics, vidre, metall i paper a 5 quilòmetres de fondària a la fossa més profunda de la Mediterrània. L'expedició internacional, amb participació catalana, responsable de la investigació, destaca que el volum de brossa trobada permet calcular que a tota la fossa hi hauria uns 26.000 objectes per quilòmetre quadrat. La cleptomania és un trastorn compulsiu, segons ha determinat per primer cop un estudi de l'Hospital de Bellvitge i Lidivell, que ha de permetre aplicar noves teràpies. La cleptomania afecta gairebé 3 de cada 10 persones i hi ha un gruix important de població que no ha estat diagnosticada. Crit d'alerta d'Unió de Pagesos de cara a la campanya de la fruita, apuntant que faltaran treballadors per una collita que serà de màxims i tornen a exigir permisos especials per contractar estrangers en procés de regularització. Unió de Pagesos avança que només tenen garantits 15.000 dels 45.000 temporers que calculen que necessitaran. Els esports.
El Barça deixa molt ben encarada la classificació per les semifinals de la Champions després de golejar el Dortmund per 4-0 i avui mateix ha començat a preparar el partit de Lliga de dissabte a Leganés. Avui el torn és pels partits d'anada dels quarts de final de l'Europa League i de la Conference League. A l'Europa League destaquen els partits Olímpic de Lió, Manchester United i Glasgow Rangers, Athletic Club de Bilbao. I el Barça de bàsquet recupera el pivot txec Jan Veselý després de gairebé 2 mesos de baixa i demà ja podrà jugar davant la Virtus de Bolonya a l'última jornada de la fase regular de l'Eurolliga.
I el temps, aquesta tarda hi tornarà a haver ruixats al nord del país i zones de muntanya, sempre de distribució molt irregular, amb cel variable i temperatura confortable. Molts valors a prop dels 20 graus o una mica per sobre a punts de l'interior. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El debat sobre l'enduriment de l'empadronament per part d'alguns ajuntaments ha anat ara un pas més enllà. Primer va ser Ripoll, però ara consistoris de tot l'espectre, de tots els colors polítics, busquen la manera de posar més dificultats per empadronar-se. Fan controls per detectar fraus, van als pisos per saber qui hi viu i fins i tot posen policies a la porta de l'oficina del padró, tot i que el govern ha dit avui que els casos d'engany, els casos de frau, són mínims, 6 en tot el 2024. Però alguns alcaldes van més enllà i qüestionen que amb el padró s'accedeixi a determinats drets socials, incloses les ajudes econòmiques. Us explicarem què ha passat amb algunes de les desenes d'edificis que la crisi immobiliària del 2008 va deixar com a fantasmes de formigó en moltes ciutats i pobles del país. Com que la bombolla va petar i les empreses de construcció van fer fallida, els projectes van quedar inacabats. Ara la situació s'ha capgirat com un mitjó i per això hem anat a buscar quin futur els espera alguns edificis que hi ha a Lleida, Mollerussa i Alcarràs. També hem parlat amb alguns dels alumnes de quart d'ESO que avui han començat a fer les proves de competències bàsiques. Dilluns va ser el torn dels de sisè de primària. Són 5 exàmens concentrats avui i demà que han de servir per veure quin nivell de domini tenen en llengua, matemàtiques i ciències i si estem sortint del pou on ens van abocar els resultats de l'informe PISA. Passarem per Barcelona, on després de Sant Jordi l'Ajuntament ha decidit renovar tot el paviment del portal de l'Àngel i el carrer dels Arcs, al barri gòtic. Pujarem a Port del Comte, que tanca la temporada sense esperar-se Setmana Santa perquè la calor dels últims dies ha desfet la neu que va caure al març i els va permetre, això sí, allargar les activitats. I veurem globus aerostàtics, la tradicional exhibició que s'ha vist com a tret de sortida del Mercat del Ram, que se celebra aquest cap de setmana. Globus de 22 equips d'arreu del món i que han acolorit el cel d'Osona des de primera hora del matí. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, la Rosa Silloé i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
I començarem primer de tot amb les novetats que ens arriben a aquesta hora des de Brussel·les perquè la Unió Europea ha decidit replicar la decisió de Donald Trump i també suspèn durant 90 dies les represàlies acordades per respondre a la guerra comercial. La Comissió Europea defensa la mesura per donar, diuen, una oportunitat a la negociació amb els Estats Units. Jordi Baró.
Pausa en la primera onada de represàlies europees contra Trump acordades just ahir que havien d'entrar en vigor a partir de dimarts. La Unió Europea no començarà a imposar aranzels de resposta finalment la setmana que ve a un miler llarg de productes nord-americans i dona de marge 90 dies, seguint la mateixa mesura dels Estats Units per donar espai a una solució pactada. Olaf Gill, portaveu de la Comissió Europea.
Volem negociar, volem parlar. Apreciem que hagin donat aquesta pausa. I per això, ara, nosaltres posem en pausa les nostres contramesures proposades. Estem llestos per arribar a acords. Parlem-ne.
Brussel·les, però, avisa que si les negociacions no són satisfactòries, començarà a aplicar el primer paquet de represàlies i que no deixa de treballar en el possible segon paquet de contramesures.
Cada vegada més municipis i de diferents colors polítics posen dificultats per empadronar-se i comencen a qüestionar que el padró permeti tenir accés a drets socials. És el cas de Figueres, Olot o Vilafant, que han detectat frau de ciutadans que es volen empadronar sense viure-hi. El govern minimitza aquests casos de frau. Anem d'entrada cap a Girona. Núria Pereira, has pogut parlar amb els alcaldes que com controlen el padró i per què?
Bon dia, Marta. Doncs sí, per exemple, a Vilafant, a l'Alt Empordà, té un policia municipal a l'oficina del padró per dissuadir del frau. Des de fa un any, l'Ajuntament sospita que hi ha qui cobra per empadronar persones que no viuen al municipi, però que podran accedir als seus serveis socials. L'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, ens planteja que les dues coses, padró i accés a serveis, es puguin desvincular.
La persona que ha estat empadronada aquí començarà doncs, a anar doncs, això als serveis socials, però no visquin aquí, que igual viu, vés a saber on. L'empadronament és un dret que té tothom, vale? Perquè tu has de poder estar empadronat on te sigui. Potser s'hauria de canviar, no que no n'és tot lligat amb aquestes dades.
A Figueres fan la mateixa reflexió i tenen agents que van a verificar que els empadronats viuen a l'adreça corresponent. L'alcalde Jordi Masquef ens diu que ho volen controlar sobretot per evitar empadronaments en pisos ocupats.
El padró no pot ser, doncs el que dèiem, un xec en blanc per ajudes, per subsidis, per prestacions. Doncs l'avinguda de gent comporta doncs, més pressió, més necessitat de recursos, més necessitat d'habitatge, més necessitat d'aquests serveis que són essencials, educació, sanitat, però potser hauríem de parar un dia i plantejar-nos si realment hi ha prou recursos per tot això.
A Olot han detectat alguns casos semblants als de Vilafant, l'empadronament de persones que no viuen al municipi però que poden accedir a ajudes i que algunes persones cobren diners per empadronar. Per controlar-ho han creat l'oficina del padró. Ho explica l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós.
Vol dir que hi ha gent que està accedint a serveis que no li corresponen o ajuts que no li corresponen. I això sempre va en detriment del que sí que li corresponen.
Precisament avui, Núria, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, s'hi ha referit a la sessió de control al Parlament. Què ha dit exactament?
Doncs assegura que no hi ha un frau massiu amb l'empadronament. Ha donat dades i diu que en tot l'any 2024 només hi ha hagut 6 denúncies.
No tenim dades a Catalunya que ens indiquin que existeixen casos de frau massiu en l'empadronament. Tenim casos d'irregularitat en el padró? Denúncies? Sí. Massius? Home, els hi donaré una dada. Jo sí que tinc dades de fonts oficials. Segons el Departament d'Interior, denúncies per causa de frau de l'empadronament? L'any passat? 6. Per dimensionar-lo, denúncies per estafes i fraus digitals? 95.000.
Les organitzacions del sector que s'han agrupat en la xarxa d'entitats pel padró han posat l'alerta sobre el que estan fent els ajuntaments. Núria, què en critiquen?
Hem parlat amb Joan Roura, tècnic de la coordinadora d'ONG Solidàries de Girona, que forma part de la xarxa i critica que els ajuntaments dificultin l'empadronament per dos motius, perquè es vulnera la llei i perquè es produeix un efecte de distorsió.
Aconsegueixen dues coses, o invisibilitzar les persones que viuen al municipi o expulsar-les de que s'hagin d'anar a empadronar d'altres municipis que sí que compleixin la llei i que generin problemes a l'hora de la gestió dels serveis públics perquè no tenim una bona radiografia de la situació. Ningú acabaria pagant pel padró si fos un dret garantit, com diu la llei.
Les entitats recorden que el padró és un registre administratiu per saber la gent que viu en un municipi. Segons la llei, els ciutadans tenen l'obligació d'empadronar-se. Han d'estar empadronats en algun lloc, fins i tot el sense sostre, per exemple. Per això existeixen figures com les de l'empadronament fictici. I els ajuntaments tenen l'obligació de mantenir el padró actualitzat.
Gràcies, Núria. Doncs drets socials, els ajuntaments de Barcelona i del Prat de Llobregat i Aena ultimen un acord per atendre justament les persones sense llar que malviuen a l'aeroport de Barcelona. La conselleria destinarà més de 500.000 d'euros l'any per finançar un equip permanent especialitzat i recursos bàsics d'atenció per les desenes de persones que s'hi concentren, sobretot de nit, Marriera.
Aquest equip estarà format per 3 persones, 2 que contractarà el Consistori de Barcelona i un tercer educador del Prat de Llobregat que acompanyaran i atendran les persones sense sostre. L'objectiu és reforçar la coordinació amb els serveis socials municipals i, de la seva banda, Aena cedirà espais per treballar des del mateix aeroport. El secretari general de Drets Socials, Raül Moreno, ha explicat que el dispositiu que es va posar en marxa ara fa un mes ha permès fer un diagnòstic de la situació, començar a fer derivacions i també la posada en marxa d'aquest nou dispositiu permanent.
Ens ha permès construir un model d'intervenció que respon a una realitat que és complexa, reforçant el compromís del govern amb les persones més vulnerables i desencallant una situació que s'ha cronificat en els darrers mesos.
L'acord que està previst que es firmi aviat també preveu crear una taula tècnica d'intervenció per abordar els casos més complexos de manera coordinada. Moreno recorda que el govern ja dona suport als ens locals en aquesta matèria, competència seva, però que calia impulsar aquest nou conveni per millorar l'atenció social de les persones sense llar.
La construcció d'habitatges està revifant i deixant enrere els efectes de l'esclat de la bombolla immobiliària de l'any 2008, una crisi que va provocar que moltes empreses del sector fessin fallida i que deixessin a mitges desenes de blocs de pisos que no es van poder acabar. Doncs bé, precisament la reactivació del sector ha permès la recuperació de les obres en aquestes estructures inacabades. I hem volgut constatar-ho a la plana de Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Tenim xifres o dades de Lleida, de Mollerussa i d'Alcarràs per posar alguns exemples.
Exacte. Parlem primer, si et sembla, de la capital del Segrià. Segons dades a què hem tingut accés, dels 15 edificis inacabats a la ciutat de Lleida, 5 ja s'han pogut finalitzar amb una norantena de nous habitatges situats als barris del Secà de Sant Pere, Pardinya, Sierra, Rambla, Ferran. Actualment hi ha en marxa operacions per acabar la construcció de 6 estructures més amb 90 habitatges més. I tan sols queden 4 blocs de pisos inacabats i un edifici d'ús industrial. Sentim l'alcalde Fèlix Larrosa en declaracions a aquesta emissora.
Les polítiques d'habitatge no només han de consistir en planificar nou sòl per a la construcció de nou habitatge, no només vol dir rehabilitar habitatge existent, sinó que també vol dir aprofitar aquelles estructures que van quedar a mig camí.
Com deies, la recuperació de promocions immobiliàries que van fer fallida i que ara s'estan reprenent es pot veure també en altres municipis com Mollerussa. A la capital del Pla d'Urgell hi havia 147 pisos inacabats, més de la meitat dels quals ja són al mercat. Marc Solsona és l'alcalde.
80 projecte i estan en vies de desencallar projectes i, per tant, a reemprendre les obres, i en aquest sentit ja n'hi ha algunes plantes, algunes escales que ja estan a disposició i estan en el mercat.
I al Carràs, al Segrià, de nou edificis inacabats, en dos s'han reprès les obres impulsades per promotors locals. Una de les estructures, però molt visible quan es travessa el poble, es podria haver d'enderrocar perquè no compleix la normativa actual. Segons l'alcalde Gerard Companys, els pisos que no estan acabats poden ser focus de problemes de convivència.
Tindre edificis abandonats dintre la població és problemes amb els coloms, perquè es fiquen tots els esquelets aquests plens de coloms, però a més també després el que ens trobem és de que s'hi fiqui gent a dormir a l'interior amb la poca seguretat que tenen aquests blocs, perquè són blocs sense acabar.
Els que també s'hi han pronunciat, Pere Joan, són els arquitectes.
Sí, sí, en concret hem parlat amb el president del Col·legi d'Arquitectes de Lleida, Lluís de la Fuente, que precisament demana al govern que, si vol augmentar el parc d'habitatge del país, aprofiti les estructures de pisos inacabats per completar-ne la construcció i posar-los a un mercat en què l'oferta no satisfà la demanda creixent.
Com aquesta promesa del govern de construir 50 i pico mil habitatges en 4 anys, no? Potser no s'ha de fer només sobre terreny nou. O sigui, si tenim estructures vacants que es poden acabar de construir, també seria una forma d'avançar-ne, perquè hi ha un altre tema que és els terminis. És a dir, fer tants habitatges en tan poc temps és pràcticament impossible. Si es treballa sobre estructures existents que ja estan més avançades, té una certa facilitat.
Això sí, abans cal veure si amb els anys l'edifici s'ha deteriorat, si tal com dèiem s'ajusta actualment a la normativa municipal o si s'han modificat els usos de la parcel·la on és. De tot plegat dependrà que es pugui reprendre les obres o que s'hagi d'enderrocar.
Ara passa un minut d'un quart de dues. Doncs va, a aquesta hora mirem com tenim la situació del trànsit i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Bé, doncs ara s'està circulant prou bé, sense accidents, i això sí, amb trams d'obres que poden afectar amb aturades o circulació un pèl més lenta. Per exemple, d'aturades en localitzem a la T11 a Reus, d'entrada a la població. I recordar que aquesta matinada hi ha hagut una nova víctima mortal, en aquest cas ha estat un camió que circulava per la C25, per l'eix transversal a Gurb, a Osona, i ha atropellat, per causes que encara s'estan investigant, un vianant que ha resultat mort. Amb aquesta víctima ja són 44 les persones mortes aquest any a les carreteres catalanes. El transport públic, aquí encara hi ha dues incidències actives. De fet, hi ha retards d'uns 20 minuts de mitjana a la línia R8 i R4 per una incidència d'aquest matí amb una maquinària de via que afecta la infraestructura a Castellbisbal. Això obliga a fer circulació per via única entre Castellbisbal i Molins de Rei. La línia R4 circula en dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Caldes i l'Hospitalet, i els trens amb origen destinació Martorell comencen i acaben recorregut a l'Hospitalet. I d'altra banda, les línies R3, R4 i R7 acumulen també encara demores d'uns 20 minuts de mitjana perquè s'ha reproduït una avaria que va afectar la infraestructura Fabri Puig. Tècnics de DIF continuen treballant en totes dues incidències.
I actualitzem també a aquesta hora la previsió del temps, la crònica d'en Francesc Mauri.
La tarda ens portarà sol i núvols a gran part de Catalunya, i a l'àrea del Pirineu i Prepirineu no es descarten alguns ruixats de caràcter irregular, localment amb moderada intensitat. La temperatura, que té tendència més o menys a mantenir-se estable, molts valors que intenten aproximar-se als 20 graus i alguns que els poden superar, que el poden superar els 20 graus de barrera. De cara a demà, més nuvolositat augmentarà de sud a nord, s'anirà tapant a molts indrets durant la tarda, al matí no tant, però amb nombroses boires, i no descartem a la tarda alguna precipitació dèbil, però ben poca cosa de moment.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Unió de Pagesos alerta que aquest any s'agreugen els problemes per trobar treballadors per la campanya de la fruita. La previsió és arribar a màxims de collita perquè no hi ha hagut danys per sequera i gelades, però faltaran mans per collir-la. Per això tornen a exigir permisos especials per contractar estrangers en procés de regularització. Anem a Lleida. Estela Bussoms, el sindicat, ha posat xifres a la falta de personal.
Hola, Marta. Sí, asseguren que a hores d'ara només hi ha garantits uns 15.000 dels 45.000 temporers que calculen que es necessitaran 30.000 per recollir la fruita al camp i la resta a les empreses que la seleccionen i l'envasen. La situació es complicarà especialment entre maig i juny, quan els treballadors d'Andalusia, Extremadura i Murcia encara no hauran acabat la campanya i, per tant, no arribaran a temps a les comarques de Lleida. Ho expliquen Carol Aixut, responsable de temporers, i Jaume Gardenyes, responsable de sectors agrícoles d'Unió de Pagesos.
Però la previsió de la bona collita és una demanda general de molta gent i no tenim. Ens falta personal i fa molts anys que ho reclamem.
Llavors, des d'allà baix a Múrcia ja fa un mes i alguna cosa que estan aclarint. Aquí s'empeçarà a partir de la setmana que ve a aclarir i llavors les passions de campanya s'estiguin a damunt.
Davant d'això reclamen mesures urgents al govern espanyol.
Crear permisos excepcionals amb el sector agrari. Què vol dir això? Que puguen venir a treballar sempre en condicionants de residència del país, que demostren la residència al país, i nosaltres oferiríem un contracte laboral.
Una reivindicació que té el suport explícit de l'Ajuntament de Lleida. D'altra banda, lamenten altres retards, per exemple, que encara hagin de tenir els treballadors com a fixos discontinus quan al març es va aprovar que el sector agrari pugui tornar a fer contractes temporals. Tampoc s'ha fet efectiva encara la nova convocatòria d'ajudes de la Generalitat per fer allotjaments per a temporers.
L'Associació en Defensa dels Drets Humans, Irídia, denuncia que hi ha una doble vara de mesurar els jutjats a l'hora d'aplicar l'amnistia i sosté que s'ha atorgat aquesta gràcia a agents policials que estan processats per tortures. En una roda de premsa aquest matí han anunciat també que el cas d'un menor reduït, presumptament de manera violenta per dos vigilants del metro de Barcelona, l'han portat ja a la justícia europea. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Ens pot refrescar aquest cas?
Doncs va passar el novembre del 2020 i els advocats del noi sostenen que va ser víctima d'això que dèiem, una reducció violenta per part d'un agent de seguretat del metro mentre el seu company s'ho mirava. L'incident va començar per una discussió per la validació del tiquet. Consten dos vídeos de les càmeres de videovigilància del metro on es capten aquestes dues seqüències. Segons els lletrats a la filmació, es veu un dels vigilants que fa caure el noi a terra, l'aixafa amb el cos i li pressiona amb el braç al coll mentre el noi crida "m'estàs ofegant" fins col·locar-li les manilles a l'espera que arribin els Mossos d'Esquadra. El jutge d'instrucció, han dit aquests advocats, va absoldre els vigilants perquè va creure la versió dels dos treballadors que van justificar el fet perquè el noi era violent. Avui la denúncia s'ha presentat al Tribunal Europeu de Drets Humans.
En aquesta roda de premsa, com deia, s'ha fet balanç de l'anomenada violència institucional del 24. Què més han dit?
Doncs en relació a l'amnistia han criticat la manera com els jutges l'estan aplicant. Per Anaïs Franquesa, codirectora d'Irídia, alguns estan saltant l'esperit de la llei.
Per actes que poden constituir tortura i delictes contra la integritat moral, que no està permès, perquè no ho permet la llei i no ho permet el Tribunal Europeu de Drets Humans i tota la jurisprudència, no està permès, però veiem que això no s'aplica i, en canvi, a qui sí se li hauria d'aplicar es troben tota mena d'artilugis jurídics per evitar-ho o directament...
Una cinquantena d'agents, tant de la Policia Nacional com de la Guàrdia Civil, els han amnistiat durant el 2024.
Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
Els Mossos d'Esquadra detenen dos menors de 15 i 16 anys especialitzats en robatoris a supermercats 24 hores de Sants i les Corts, a Barcelona. Estan acusats de 9 robatoris violents amb un botí de més de 9.000 euros. Miquel Jarque, quin és el perfil d'aquests joves?
Doncs mira, en declaracions a Catalunya Informació, els Mossos destaquen que aquests joves no vivien en la marginalitat. De fet, la policia també subratlla l'entesa amb les famílies dels menors. Per poder-los detenir ha estat clau la col·laboració de la comunitat pakistanesa que regentava la majoria de comerços que assaltaven. El caporal José Martínez, de la unitat d'investigació de la comissaria de Sants Montjuïc, de Barcelona, explica el mètode que feien servir.
Normalment, sempre a última hora de la nit, quan la queixa està més plena, i quan hi havia potser un treballador o dos treballadors. Entràvem en ganivets i aprofitàvem aquesta hora per emportar-se tots els diners, inclús les queixes registradores. Fins i tot en algun fet van ferir a la mà alguns treballadors que intentaven que no els robessin.
Els nois van ser detinguts in fraganti dijous passat. Són veïns de l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà i el mateix dia van passar a disposició de la Fiscalia de Menors.
Barcelona es prepara per una nova tanda d'obres al centre de la ciutat. Avui hem sabut que renovarà el paviment del Portal de l'Àngel i el carrer dels Arcs, al barri gòtic, després de Sant Jordi. L'objectiu és que el nou material sigui més resistent al trànsit i als vianants, Laura Hurtado.
S'instal·laran peces més gruixudes amb materials més consistents per garantir la resistència al trànsit i a la gran quantitat de vianants que transita pel Portal de l'Àngel. Unes obres que afectaran la mobilitat al centre de la ciutat, tal com ha explicat Albert Badia, regidor del districte de Ciutat Vella.
Aquesta és una obra important que afectarà doncs, també en la mobilitat. Hi ha molta activitat comercial i per tant hem de compatibilitzar la mobilitat de vehicles i de vianants amb l'activitat comercial que s'hi realitza.
Les actuacions es faran en diferents fases per reduir l'impacte de les obres a la zona.
En aquesta primera fase doncs, de reforma del tram del carrer dels Arcs i en el mandat que ve faríem l'obra integral des del carrer Montsió fins a la plaça de Catalunya.
D'altra banda, el regidor ha explicat que les obres de Via Laietana avancen a bon ritme i que es podran inaugurar en 2 mesos.
Polèmica Sitges entre l'Ajuntament i els veïns que no volen que es treguin les voreres de 2 carrers del centre històric, que es tracta del carrer Carreta i el carrer Pau Barraveig, 2 carrers medievals protegits, que ara estan d'obres per substituir les canonades subterrànies. L'Ajuntament de Sitges defensa canviar les voreres aixecades per una caixa única on les pedres simulin l'efecte de la vorera. Corresponsal Montse Generriba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
L'Ajuntament ha presentat un procés participatiu perquè els veïns votin quin paviment els agrada més. Com ha anat la reunió amb els veïns?
Ha estat força animada, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha hagut preguntes i comentaris desaprovadors d'alguns veïns que volen mantenir les voreres estretes d'aquests carrers amb cases blanques que baixen cap a la platja. L'alcaldessa Aurora Carbonell ha explicat que això es fa per complir amb els requisits d'accessibilitat, però que, tot i que no hi haurà voreres, visualment es veuran les pedres de diferent textura i color com si fos una vorera.
L'important jo crec que és que es vegi el traçat de la vorera, que és jo crec que és el característic i que és el que s'ha perdut en molts carrers de Sitges. I aquí és el que es veurà, complint amb la normativa i també amb la gent que pugui caminar, tothom que tingui problemes de mobilitat, no? També crec que això també no és només per complir la llei, també s'ha d'entendre que també hi ha gent que té dificultats i, per tant, s'ha de facilitar.
Els veïns es queixen, entre d'altres coses, que quan plogui l'aigua els entrarà a les cases perquè la vorera canalitza l'aigua.
No entenem per què aquestes ganes de treure la vorera. I, a més, quan plou ens mullarem.
És que és una llàstima que les persones que es fan les lleis no tinguin en compte les particularitats de cada puesto.
En el procés participatiu per triar el paviment hi poden participar tots els majors de 16 anys.
En aquesta revisió del catàleg de Sitges hi ha participat la directora d'art Beli Artigas, que explica...
Ella, que és membre de SOS Sitges, diu que aquest procés no és legal perquè fa passar el codi d'accessibilitat per sobre de la llei de patrimoni i que aquests carrers gaudeixen d'una especial protecció.
Jo crec que aquest procediment que ha iniciat l'Ajuntament de Sitges és com un paripé per dissimular que el projecte que estan de reforma, de destrucció dels carrers del centre històric de Sitges, ho tria el poble, perquè fan com que participin en un projecte que no té el suport legal. Posen 3 exemples, com haguéssim pogut posar 10, però cap d'aquests exemples és el que permet la llei del patrimoni.
Igualment, Beli Artigas diu que la part de dalt d'aquests carrers tenen escales i no són accessibles i que ara ja són peatonals i les cadires de rodes poden anar pel mig.
Gràcies, Montse. Més coses, l'empresa municipal Mercats de Tarragona portarà als jutjats les noves irregularitats econòmiques detectades entre els anys 2014 i 2018. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
El forat econòmic arriba als 36.000 euros i el responsable de comptabilitat ja ha decidit plegar de forma voluntària en destapar-se aquests fets.
Sí, l'actual gerent de l'empresa de Mercats ha explicat que la nova auditora ha detectat aquestes irregularitats comeses presumptament per l'àrea de comptabilitat. Daniel Milà ha explicat quin era el sistema per ocultar els fets.
Tot s'havia fet des del 2014 fins al 2019 i quan se feien aquests cerquejos s'havia falsejat els diners que hi havia a caixa i, per tant, les empreses auditores no podien detectar-ho. A partir del 2020 no es fan arquejos de caixa, l'empresa auditora que hi havia no en feia, i a partir del 2025 l'empresa que torna a ser l'empresa auditora torna a fer un arqueig de caixa i és aleshores quan es descobreix aquest diferencial.
Es calcula que el desquadrament podria arribar als 36.000 euros. El presumpte autor dels fets i responsable de comptabilitat, com deies, ha decidit causa baixa voluntària en saber que el volien acomiadar i presentar una querella als jutjats. Tot plegat va passar durant l'anterior etapa de gestió socialista a l'Ajuntament. L'actual govern, del mateix color, treu però transcendència el fet que s'hagin tardat tants anys a revisar els fets amb el risc d'haver prescrit fins i tot penalment. Montse Adán és la regidora de Mercats.
En aquell moment, òbviament, doncs, desconeixerien aquests fets. Per tant, jo crec que el que hem de fer és transmetre-ho als jutjats, doncs a Fiscalia, però pensem que era un tema molt operatiu intern, doncs que hem tardat, imagineu-vos, no? Hi ha altres coses que sí que s'han anat ja doncs, treballant i denunciant, i aquest fet ha passat doncs, més de 10 anys, no?
I és que aquesta irregularitat s'assuma a les ja denunciades a la mateixa etapa per l'ús fraudulent de targetes per part de la gerència anterior.
I reoberta la causa per investigar l'exalcalde d'Altafulla, Félix Alonso, ara diputat de Sumar a Madrid, per irregularitats en un contracte municipal l'any 2017. Es tracta d'uns pagaments a una consultora vinculada a l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera, i a l'exsocialista i ara republicà, Joan Ignasi, Helena Manel.
Sí, el cas s'ha reactivat en aportar nova documentació que no es tenia fins ara pels mateixos Mossos d'Esquadra. Són correus electrònics i documentació diversa sobre els contactes entre el govern d'Altafulla i la consultora. L'actual alcalde, Jordi Molinera, que ja sospitava de les irregularitats quan era a l'oposició, espera que s'aclareixi tot.
Per tant, nosaltres doncs, voldríem que això s'esclarís, evidentment, doncs, respectant la presumpció d'innocència de tothom, però exercint una governança del tot transparent en el que Mossos d'Esquadra o els jutjats ens han demanat.
Antifrau investigava des de feia 2 anys per un ús indegut, diu, de la figura del contracte menor per haver fraccionat factures de forma irregular a la consultora mediambiental de l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera i l'exsocialista i ara república Joan Ignasi Helena. Félix Alonso i la tinent d'alcalde Montse Castellarnau haurien avalat aquest procediment. Alonso diu que no hi ha cap irregularitat en els fets, però la investigació centra la seva investigació en un suposat tracte de favor en aquesta consultora.
Gràcies. Manel, bon dia.
Bon dia.
Ara passa un minut de 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
88.000 alumnes de secundària han començat avui les proves de competències bàsiques. Són 5 exàmens concentrats en 2 dies que han de servir per veure quin nivell de domini de llengua, matemàtiques i ciències tenen els alumnes que ja acaben l'educació obligatòria. Uns resultats que l'any passat van registrar la pitjor nota, fins ara en llengua catalana, i van constatar un nivell de matemàtiques baix que s'arrossega ja de lluny, Sara Canyete.
Sí, a l'Institut Sants de Barcelona tenen 4 grups de quart d'ESO. Expliquen que, com a centre, aquestes proves els van bé per veure com se situen dins la mitjana de Catalunya, però que per als alumnes que estan a 2 mesos d'acabar la secundària tenen poc impacte. Marta Adrián és la secretària acadèmica del centre.
Els resultats de les proves no ens arribaran fins a finals de maig. Finals de maig és que estem a punt d'acabar. Encara que hi ha sortit algun resultat que diguéssim, bueno, hi ha alguna cosa per millorar, és que no tindríem ni marge, ni nosaltres ni ells, per millorar-ho. En aquest sentit, tenen molta més utilitat les que es fan a segon. Clar, a segon tenim 2 anys per davant, si es veu alguna dificultat de l'alumne, per prendre mesures.
Adriana es refereix a les proves de meitat d'etapa que es van començar a fer el curs passat per l'entrada en vigor de la nova llei d'educació. Són unes proves que es fan a quart de primària i a segon d'ESO i que permetran disposar de més dades i fer un millor seguiment dels alumnes.
Per cert, que el preu del menjador escolar, atenció, tornarà a pujar el curs que ve. Educació fixa un màxim de 7,54 euros per alumne i dia. Això és un 4% més que el que estan pagant les famílies ara aquest curs, com recull la resolució que ja s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat. El departament també ha formalitzat el 8 de setembre com la data d'inici del curs.
Sí, el preu del menjador escolar encadena 5 anys seguits de pujada amb un increment acumulat de prop del 20%. La consellera d'Educació, Esther Niubó, justifica la pujada per la millora general del servei.
Eren uns increments necessaris tant per l'IPC, que afecta doncs, el cost i l'encariment del cost dels aliments, com sobretot per aquest millora de conveni que afecta el personal doncs, que treballa en aquest servei. I a partir d'aquí sí que podem dir que tenim, doncs, cobrim amb un 100% els ajuts de menjador, que com saben és una partida oberta i que a més doncs, ens sembla que, bueno, que donem més de 120.000 ajuts cada any de les famílies que evidentment ho necessiten i ho requereixen.
La consellera també ha formalitzat que el curs començarà el 8 de setembre pels ensenyaments obligatoris i el 12 de setembre per la resta. Les classes acabaran el 19 de juny i els centres tindran 4 dies de lliure disposició.
El sector metal·lúrgic i la indústria manufacturera busquen atraure joves ben preparats per renovar la seva producció. El Saló Advanced Factories, que és la principal mostra d'automatització robòtica del sud d'Europa, obre les portes avui a estudiants per justament això, fer-los veure que poden tenir una molt bona sortida laboral en aquest sector. A la Fira de Barcelona hi tenim en Joan García. Bon dia, Joan.
Bon dia, Marta.
A quin perfil de joves busquen les empreses que hi ha aquí?
Doncs de tot, des d'enginyers electrònics i mecànics fins a bons soldadors. I és que l'empresa fa un parell d'anys que envia un senyal d'alerta. Troben a faltar formació i talent per ser competitius a nivell mundial. La Mireia Riera és la directora de vendes de Quibòtic. Presenten un robot de quatre potes autònom per fer inspeccions a plantes industrials i emet alertes en temps real. Ens ha explicat quin perfil de joves busquen.
Nosaltres busquem un perfil que sigui un apassionat de la robòtica en primer lloc i de desenvolupar solucions innovadores, però sí que és veritat que, a part de buscar el millor talent possible, és gent que sigui molt flexible. Per què? Perquè estem una startup i això vol dir que tots, entre tots i totes, hem d'intentar abarcar tots els departaments que tenim, que no són pocs. Aquest salt de sortir d'Espanya i anar a Europa, doncs aquí també hem de sumar més plantilla. Llavors, constantment estem publicant ofertes nosaltres.
I com pensen atraure l'interès dels estudiants?
Ho intentaran aquesta tarda amb visites programades a l'exposició i contactes amb empreses preparats en Barcelona Activa i trobades amb influencers i instagramers que treballen al sector. Víctor Blanc és el director d'activitats de la fira.
El jovent potser veu la indústria manufacturera, la indústria metalmecànica, com una indústria no tan atractiva, no? Llavors nosaltres el que volem fer amb això és fer-la atractiva. Que vegin que a nivell laboral, a nivell personal, a nivell tot, serà una bona sortida per ells.
Nosaltres ja hem parlat amb la Raquel Alguacil, RAC Metal, a les xarxes. És soldadora i explica el seu ofici.
Trabajo en una carpintería metálica y lo que hacemos es pues soldadura de todo tipo, de estructuras, puertas, rejas, portones, de todo un poco. Entonces es necesario también incluir a la mujer y ver que, vaya, que no es necesario para soldar una reja o un portón que sea un hombre, porque realmente una mujer tiene las mismas habilidades que el hombre.
37.000 professionals hauran passat aquesta setmana per l'Advance Factories i pel Saló de Màquines Eina, que es preveu que hauran generat un impacte de 79 milions d'euros.
Gràcies, Joan. Adéu-siau.
Adéu, Marta, bon dia.
I uns altres estudiants. Tarragona ha estat aquest matí l'epicentre del Dia de l'Educació Física al Carrer, que es fa a tot Catalunya. De fet, 150 alumnes d'una dotzena d'escoles de la ciutat han omplert el tram final de la Rambla Nova d'activitats que posen en valor l'esport com a eina d'inclusió. Tarragona, Paula Jiménez.
Aquest any la jornada se centra en la inclusió com a eix principal. L'objectiu és destacar que l'activitat física no només aporta beneficis físics i mentals, sinó que també pot trencar barreres socials. Durant tot el matí, alumnes de diferents escoles s'han barrejat per fer dinàmiques conjuntes i posar en pràctica una educació física oberta i compartida. Els docents que han participat en l'organització tenen clar que cal sortir dels espais habituals i repensar com es viu aquesta matèria a les escoles.
No, que no sigui obligatòria, sinó que ho vegin com un espai de recreatiu, d'oci també, sobretot que es moguin i es diverteixin. Els alumnes ho agraeixen també a vegades sortir de l'espai de l'escola.
Els jocs és el que tenen. S'acaben unint totes les escoles i fan amistats fins i tot.
Sortim molt al carrer, sortim a la platja, sortim a l'entorn, al bosc que tenim, i tot el que sigui activitat física saludable és un element cada vegada socialment més conscienciat.
Una mirada que reflecteix també en la vivència dels nens i nenes. Per a molts, l'activitat d'avui ha estat una manera diferent i més divertida d'aprendre i fer esport.
M'agradaria que en canvi d'un dia fossin tots a l'any i poder fer molt més d'esport fora al carrer. És una cosa divertida, no? I més a la nostra edat.
Així fas esport, hi ha més gent, hi és més esportiu, hi ha més espai.
Quan faig esport em sento lliure i bé.
Aquest dia m'està agradant molt.
És bonic estar a l'aire lliure i conèixer més gent. L'educació física del col·le no és que m'agradi tant, però està molt bé.
Amb jocs i activitats, aquesta proposta recorda que moure's també és una forma de construir una escola més igualitària, activa i inclusiva.
A partir del setembre hi haurà una nova línia d'autobús que unirà els municipis del Baix Montseny i la capital d'Osona. Una línia altament reivindicada, sobretot pels estudiants que van a la Universitat de Vic, i a què anirà sobretot enfocat aquest nou servei, Clara Jordan.
Sí, sí, estem parlant de tota la franja de municipis que van des d'Hostalric fins a Sant Hilari Sacalm, la majoria més a prop de la capital d'Osona que no pas de Girona, però que ara mateix no tenen cap alternativa al vehicle privat per poder-hi anar. A partir del setembre s'oferirà aquest nou servei, enfocat sobretot als estudiants. De fet, les rutes començaran coincidint amb l'inici de curs i els horaris s'han fet pensant en les dinàmiques de les classes. A més, la primera i última parada, segons el sentit del viatge, és la Universitat de Vic. De tota manera, la línia està destinada a tothom i s'espera que no només serveixi pels joves, com explicava l'alcalde de Sant Hilari, Jordi Rullant.
En resol temes formatiu, temes també de serveis. Cada cop més les poblacions d'aquesta zona tendim cap a Vic a resoldre serveis administratius, mèdics i fins i tot lúdics, no? Inclús poder anar a mercat els dimarts, que és un tòpic de Vic, no? Per tant, resol una demanda històrica.
L'autobús farà parada a Hostalric, Breda, Arbúcies, Sant Hilari Sacalm i Espinelves. Hi haurà tres freqüències diàries en els dos sentits de la marxa. Les sortides d'Hostalric seran a les 6 del matí, 1:15 del migdia i 6:45 de la tarda, i des de la universitat sortiran a les 8 del matí, les 3 de la tarda i les 8 del vespre.
Descoberta important al jaciment ibèric del Coll del Moro, a Gandesa, a la Terra Alta. Els arqueòlegs han trobat evidències que podria formar part d'una extensa ciutat d'unes 3 hectàrees. A més, també s'han trobat les restes d'una premsa de vi, la qual cosa exemplifica la importància del sector. Anem a Gandesa. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I quina importància té aquesta descoberta?
Sí, en té molta. De fet, el que s'ha descobert en l'última campanya que es va fer l'estiu passat obre la porta a un canvi de paradigma i de concepció també de com era aquest poblat. Rafael Jornet és el codirector de les excavacions aquí al Coll del Moro.
I efectivament, sota d'aquests indicis, han pogut descobrir cases que pertanyen pues, a l'època ibèrica, al segle III abans de Crist, i que tenen, les trobem pues, en alguns casos fins a més de 500 metres a fora de la fortificació, amb cases, carrers, amb una planificació urbana. Per tant, passem d'un poblat a una ciutat.
Per tant, estem parlant del segon assentament d'aquestes magnituds descobert després del jaciment del Castellet de Banyoles a Tivissa. La diferència principal és que aquest era un pol d'activitat manufacturera, però sobretot vitivinícola.
Singularment, trobem una acròpolis o un espai fortificat segregat de la resta de la ciutat que es dedica a salvaguardar la producció vinícola i també les estructures de premsa i de trulls indispensables per a dur a terme aquest tipus de producció.
No són, però, els únics avenços que s'estan fent. Joaquim Borràs és el director general de Patrimoni Cultural.
Que aquesta zona és com una mica l'acròpolis, no?, del poblat ibèric, que es van descobrint també doncs, zones noves de les rampes d'accés, no?, i per tant vull dir, això també fins ara doncs, no teníem constància, i que cada vegada és més una descoberta nova d'algun element, no?, que reinterpreta aquest jaciment.
Tot plegat forma part d'un projecte de recerca quadriennal que té la col·laboració i el finançament, entre d'altres, del Departament de Cultura.
Dos quarts i mig de dues, l'estació d'esquí del Port del Comte dona per acabada la temporada. Les nevades del març els han permès allargar-la, sí, fins a aquestes alçades, després d'uns anys molt i molt fluixos. Solsona, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Marta, molt bon dia.
Però, tot i això, no els ha permès arribar a la Setmana Santa.
Doncs no, però hem de tenir en compte que la Setmana Santa tampoc era un objectiu principal de l'estació, perquè a Port del Comte no és la temporada forta, sinó que els esquiadors hi van per un dia o pel cap de setmana. A més, feia 2 anys que tenien temporades amb poca neu i a mitjans de març l'estació ja havia tancat, però aquest any han pogut allargar amb unes bones condicions fins ben entrat l'abril. El director de l'estació, Albert Estella, valora molt positivament aquest tram final de temporada.
Aquest mes últim hem pogut tindre un bon acabament de temporada, vull dir que amb aquestes 4 setmanes amb moltíssima neu, amb gruixos de 1,20 m a 1,50 m, vull dir, amb neu pols, amb neu mida, i res, finalment la pujada de temperatures ens ha fet que...
De fet, encara hi queda neu, però és d'una qualitat que no permet esquiar bé i han preferit no obrir més, i ara esperen que la propera temporada les nevades arribin abans.
Hem preferit ja tancar l'estació i acabar amb un bon regust de boca, que això farà que l'any que ve comencem amb molt bones ganes. I res, esperar ja la temporada que ve, a veure si comencem igual que l'hem acabat aquesta.
Port del Comte, aquí al Solsonès, és la segona estació d'esquí alpí que tanca temporada després de Tavascan. La resta d'estacions aguantaran com a mínim fins al final de la Setmana Santa.
5 ajuntaments del Pallars Jussà ja s'han declarat municipi lliure de llops. Es tracta de consistoris importants a la comarca i demanen un pla que faci compatible la conservació d'aquest depredador amb la defensa dels interessos dels ramaders. Pau Rovira, com està la situació ara mateix? Com seria aquest pla que demanen?
Hola, Marta, bon dia. Doncs concretament són els ajuntaments de Tremp, Isona i Conca Dellà, Sant Esteve de la Sarga, Conca de Dalt i Gavet de la Conca, els que han aprovat una moció als seus plens on declaren el seu municipi lliure de llops. Es mostren contraris a la presència d'aquest animal, tal com expliquen l'alcalde de Sant Esteve de la Sarga, Jordi Navarra, o l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero.
A Sant Esteve de la Sarga, on ser el primer municipi a aprovar aquesta moció, perquè el volem lliure de llops, igual que el resto de municipis de la comarca i de Catalunya. El govern, per un cantó, mos diu que donarà molt suport a la ramaderia extensiva i, per un altre cantó, mos diu que hem de conviure amb el llop. I això no pot ser.
Donar-lo suport, doncs, amb aquesta moció, expressar el nostre compromís amb aquest sector i, doncs, davant d'aquesta nova amenaça, intentar trobar les solucions que siguin necessàries per garantir-ne la continuïtat.
A més, instant al Ministeri d'Agricultura a facilitar mesures de control i protecció per evitar nous atacs, garantir un seguiment constant dels llops i informar-ne als en ramaders. També reclamen la revisió de les compensacions econòmiques per incloure no només la pèrdua d'animals, sinó també els danys al bestiar i els perjudicis morals als propietaris. El president de l'Associació de Productors d'Oví i Cabrum del Pallars, en Gerard Cardona, confia que més consistoris aprovin la moció i que aquesta s'estengui a la resta d'ajuntaments i entitats de Catalunya.
Hi ha hagut ramaders de tot Catalunya que s'hi han mostrat interessats per fer-ho arribar als seus ajuntaments i això serà una cosa extensiva a tota Catalunya. Llavors passarem un manifest perquè s'hi puguin sumar també associacions, tant de ramaders com d'excursionistes, com de lo que vulgui, per sumar-s'hi també i aleshores també això començar a fer força. Si algo hem tingut, si algo hi ha facilitat ara amb els pagesos és per fer mobilitzacions, no? Tenim prou d'experiència.
El document amb les reivindicacions dels ramaders es portarà el pròxim dilluns dia 14 a la taula del llop. Ara mateix, les associacions de ramaders esperen que sigui el govern el que mogui fitxa en aquest assumpte.
3:45, tret de sortida del mercat del Ram de Vic amb la tradicional exhibició de globus aerostàtics. Hi participen 22 equips d'arreu del món, com França, Alemanya o Eslovàquia. Els colors dels globus tenyeixen el cel de la plana en un dia nuvolat, però els experts diuen que ha estat bo per volar. Guanyarà l'equip que voli més a prop del campanar de l'Ajuntament. Nàtia Dell, el concurs internacional, però és dissabte, oi?
Ah, sí, això mateix. Avui només és exhibició. La Lourdes Alemany, pilot i una de les organitzadores, ens explica què té d'especial volar a Vic.
La ciutat de Vic, amb tot el seu centre històric, té un encant especial. Una cosa és passejar pels carrers i l'altra és veure des de dalt tota la forma del centre històric, les antigues muralles. Tant si ets de Vic com si ets de fora, sobrevolar la ciutat és fantàstic.
Hem parlat amb el Francisco Nacarato, que aquest any ha participat a concursos de globus a tot el món, a Nepal, Malàsia, Qatar, i ha vingut expressament de Brasil perquè li encanta volar aquí a la plana.
Me gusta mucho volar acá, porque lo despliegue en la plaza central es muy interesante. De un sitios del mundo que me gusta mucho volar acá.
La majoria de participants, però, són francesos, com el Jean-Marc.
Pourquoi la Catalogne? C'est magnifique, la Catalogne. C'est un paysage magnifique. Nous sommes ici à Vic, sur une place qui est très très belle, et il y a longtemps que je voulais décoller ici. C'est un réel plaisir et c'est beaucoup de bonheur pour moi.
I molts curiosos, apassionats dels globus, com aquest biguetà de només 7 anys que abans d'anar a escola ha volgut passar per la plaça Major.
Perquè m'encanten molt els globus, l'any passat he vingut i m'ha encantat molt. Estic aquí amb els meus pares a veure com van pujant.
El Mercat del Ram atraurà aquest cap de setmana moltíssima gent aquí a la plana. No hi ha ni una plaça d'hotel lliure. És després del Mercat Medieval un dels mercats que més visitants té. Un nivell semblant al Mercat de Música Viva.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El Museu d'Història de Barcelona, fins ara conegut com a MUBA, es redefineix i incorpora el Born com a espai central de la seva xarxa patrimonial. Sota la direcció de Carles García Hermosilla, el Born allargarà el seu relat fins a la Barcelona contemporània amb una mostra audiovisual Montse Mas.
Sí, bon dia. El Born serà el nou cor del Museu d'Història i una peça fonamental per explicar la Barcelona des del 1714 fins a l'actualitat. Des d'avui ja compta amb nous continguts a la balconada i una exposició sobre l'antic mercat majorista. I en els pròxims mesos renovarà l'exposició permanent, l'accés al jaciment que es vol de visita lliure i crearà una nova exposició audiovisual per explicar el procés de recuperació de la ciutat fins a la Barcelona contemporània. Carles García Hermosilla és el nou director de la ara anomenat Museu d'Història de Barcelona.
Tot aquest procés de represa, de recuperació de la ciutat que té en el segle XIX aquest, el Pla Cerdà, el modernisme, etc., s'explicaria no amb una exposició de caràcter patrimonial, sinó que aprofitant l'espai de la Sala Castellví voldríem fer-ho amb una exposició de caràcter més audiovisual, més interactiu.
El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha justificat així el nou rumb del centre.
La ciutat té una part molt important que no està ben explicada. Unes troballes fantàstiques expliquen perfectament aquest moment que hem identificat al voltant de la Guerra de Successió, però el que és evident és que no hem lograt explicar la ciutat que evoluciona a partir d'aquell moment.
El Born, que ara deixa de dir-se Centre de Cultura i Memòria, preveu completar la seva transformació entre finals d'aquest any i principis de l'any que ve.
El Centre d'Arts Escèniques l'Atlàntida de Vic celebrarà els seus 15 anys d'història amb una programació especial, des de visites guiades fins a espectacles itinerants per a grups escolars. La gran novetat és l'estrena d'una nova producció sobre textos de Verdaguer, coincidint amb els 180 anys del naixement del poeta. Nati, algun detall més sobre aquesta estrena?
Doncs sí, l'acabem d'explicar. És el 16 de maig, quan s'estrenarà aquí a l'Atlàntida, sota la direcció de Roger Vila, l'espectacle titulat Los que esteu amb lo front núvol, los que teniu lo cor trist, per ensenyar al públic que més enllà del poeta nacional i el mossèn folcloritzat, podríem dir, també hi ha un Verdaguer íntim que parla sobre les contradiccions de l'existència humana i denuncia les misèries del dia a dia. Deia Verdaguer, en aquest món tothom plora, sinó les penes passades les que han de venir. Serà un homenatge concert al poeta de Folgueroles, però ens diuen que, lluny de ser grandiloquent, serà més aviat un espectacle que prendrà la forma d'un lament, amb petits tocs d'humor. Un cant a la necessitat de donar sentit a la nostra vida a través de la música, la paraula poètica i la cultura en general, tal com ens explica la Jordina Boix, directora de la Fundació Verdaguer.
Ens parla de les pors i els temors i els reptes, també, de la humanitat. En aquest dubte existencial de molts moments, en què hi ha la bellesa, hi ha el dolor, hi ha el patiment, hi ha la voluntat de llibertat.
I li hem preguntat també a la directora de l'equipament, la Montse Callà, que ens defineixi quin és l'ADN de l'Atlàntida.
És un equipament que vol arribar a tothom i al mateix temps amb una vocació educativa molt potent, perquè sabem que és des de l'educació que podem arribar als infants i als joves i als no tan joves d'una manera universal.
Un equipament singular que arriba als seus 15 anys en bon estat de salut. Els darrers anys no només ha recuperat el nombre d'activitats i espectadors prepandèmia, sinó que ha aconseguit consolidar el projecte ampliant l'oferta i millorant xifres. Mare meva, s'acosta el moment de fer tiqui-tí.
Torna aquest estiu al Festival Camp de Mar de Tarragona. El tret de sortida serà el 20 de juny. En total oferirà 22 espectacles amb Els Pets, Julieta, Mamaduixa, Passió en Vega i Rosalén com a caps de cartell. També Tartarrelena, Sol Picó o La Veronal. I és que l'objectiu és acostar propostes culturals per a tots els públics. Josep Ramon Ruiz, quines propostes artistes s'han programat?
Doncs mira, fins al 14 d'agost s'han programat tot tipus de disciplines culturals. Música, cinema i teatre, dansa i òpera, amb la producció de La Bohème de Puccini, interpretada pels Amics de la Lírica, amb el baríton tarragoní Àngel Òdena com a director artístic i la soprano Ainhoa Arteta com a solista. Sandra Ramos, regidora de Cultura.
Del 20 de juny al 14 d'agost tindrem aquestes 22 propostes culturals, amb una combinació també entre els grans espais escènics, com és aquest teatre, altre auditori del Camp de Mar i altres espais més íntims o altres espais on també es fan propostes culturals dins del festival.
El festival també inclourà un concert sorpresa que es desvelarà el dia de Sant Jordi i que promet ser, diuen, una de les cites més especials d'aquesta edició. Les entrades ja estan disponibles a les taquilles del Teatre Tarragona i a través de la plataforma online entrades.tarragona.cat.
I el Circ Ric celebra la 15a edició amb un espectacle nou de Tortell Poltrona que forma part del festival que tindrà lloc del 27 d'abril al 15 de juny a Sant Esteve de Palautordera, Marta Vives.
Tortell Poltrona hi estrenarà amb Ambat un nou muntatge de creació que reunirà artistes clàssics de la casa amb talents internacionals. L'espectacle inclou pallassos, acrobàcies, música i per Tortell Poltrona té alguna cosa de mirada enrere.
Sí que trobareu aquí pues, el fet de que no necessito l'energia d'aixecar 15 cadires amb la barbeta o tirar-me de 12 metres a un got d'aigua com he fet en la meva fase juvenil, per dir-ho així, si no trobareu un pallasso, pues, ja, bueno, com a... Penso que m'hi començo a semblar una mica en aquests personatges que jo he estimat tant.
En Bambat es podrà veure cada diumenge a la carpa que el Circ Cric té al Montseny. A més, el festival també inclourà altres propostes escèniques com Que Bèstia, històries de la Petita Lu, una secció per l'experimentació musical, una passejada per la natura i una trobada d'escoles superiors de circ que tindrà lloc a mitjans de juny.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports. El Barça deixa molt ben encarrilada la classificació per les semifinals de la Lliga de Campions després de golejar ahir al vespre el Borussia Dortmund per 4-0 a l'anada dels quarts de final. Au del Serra, bon dia.
Bon dia. Lewandowski amb un doblet i Lamine Yamal i Rafinha van ser els golejadors blaugranes en un partit en què els de Hansi Flick van tornar a oferir una molt bona imatge. Tot i aquest magnífic resultat, el tècnic alemany, però, encara no dona res per fer.
És clar que aquest 4-0 per l'anada és un bon resultat, però hem de jugar a la tornada a Dortmund. I conec Dortmund, sé com és el suport que donen els aficionats, hi ha un gran ambient, un dels estadis més bonics que conec. Hem d'estar igual de centrats, això és important, i és clar que hem de veure què tal hi arriben els jugadors.
Per la seva banda, Robert Lewandowski, amb els dos gols marcats ahir, ja en suma 40 aquesta temporada.
Tengo no solo ganar bueno, pero también ayudar al equipo con mis calidades, también goles. Eso es delantero, siempre tener que pensar sobre goles, pero al final, si jugamos como equipo bien, para mí y para todos es más fácil.
La tornada d'aquests quarts de final de la Champions es jugarà a Dortmund dimarts de la setmana que ve.
I d'aquesta gran victòria blaugrana d'ahir ha parlat avui un extècnic del primer equip i mite del barcelonisme.
Parlem de Ronald Koeman, que avui ha presentat la cinquena edició de la Koeman Cup de Golf, competició benèfica, i amb Koeman hi ha estat Marcos García, bon dia.
Bon dia, Ronald Koeman, actual seleccionador neerlandès, exjugador, exicona del Barça, s'ha pronunciat avui sobre el gran rendiment de l'equip de Flick. Viu encara en totes les competicions en joc. Ronald Koeman celebra el rendiment d'ahir contra el Borussia Dortmund, adverteix que el Barça és un dels candidats a guanyar la Champions, no el principal, per davant encara hi posa el PSG i l'Arsenal, i adverteix que aquest equip encara té marge de millora.
Si juegas un partido contra Dortmund, que para mí no es un grande hoy en día en Europa, porque octavos en la campeonato de Alemania y el contrario ha tenido seguramente 5 oportunidades muy grandes de marcar, yo creo que también eso es un señal que todavía hay que mejorar cosas.
Koeman insisteix que no es pot comparar Lamine Yamal amb Leo Messi. Koeman ha fet aquestes declaracions a la presentació de la cinquena edició de la Koeman Cup by Foundation Sportium, un torneig de golf solidari que es farà el 26 i 27 de juny aquí, a Sant Esteve Sarrovires.
Gràcies, Marcos. D'altra banda, avui s'han sortejat les entrades per la final de Copa davant el Madrid. Entre totes les sol·licituds que havien fet els socis, atenció als que hagin fet petició i ens estiguin sentint ara mateix, el número de tall ha estat el 7.950 i s'han assignat les entrades a les peticions que van del número 7.950 a l'11.610 i de l'1 al 4.770.
En bàsquet, avui es comencen a disputar els partits de l'última jornada de la fase regular de l'Eurolliga, tot i que el Barça no ho farà fins demà.
El Barça, que demà rebrà la Virtus de Bolonya al Palau, amb opcions encara de classificar-se directe pels play-offs, ha recuperat finalment el pivot txec Jan Veselý, que ja ha rebut l'alta mèdica després de més de 2 mesos de baixa per uns problemes al genoll. N'ha parlat el tècnic del Barça, Joan Peñarroya.
Estem parlant d'un jugador amb molta jerarquia, no? A partir d'aquí, l'equip està jugant força bé sense que hagi estat en els últims mesos en Jan, no? I el Jan pues, necessita un temps segurament per ficar-se en forma i per agafar bones sensacions.
Mentrestant, a la Lliga Femenina, la jugadora Delicia Washington ha arribat a un acord per rescindir el contracte que la vinculava amb el Joventut fins a final de temporada per motius personals.
I la M. Lleida està a punt d'assegurar-se el play-off d'ascens a la primera divisió femenina de futbol, un ascens que pot coincidir amb la celebració del seu centenari.
I és que a falta de 3 jornades, la M. Lleida té 6 punts de marge sobre el 5è classificat. Aquest bon moment coincideix amb la celebració de l'acte central del seu centenari en un escenari icònic de la ciutat, a la Seu Vella, amb presència de jugadors i jugadores de l'equip, expresidents del club, així com presidents d'altres clubs de Lleida. Són 100 anys de trajectòria al club de futbol més longeu de la ciutat de Lleida i amb més llicències femenines de Catalunya. Mireia Alves, vicepresidenta del club, ha parlat sobre la il·lusió que suposaria aconseguir l'ascens durant l'any del centenari.
Mirem partit a partit, aconseguir els punts per poder jugar aquest play-off. Com la passada temporada no va ser possible l'ascens, aquesta temporada 24 i 25 sigui possible l'ascens a Lliga F Iberdrola i seria ja genial dins aquest any que és el centenari.
Aquest acte ha servit també per homenatjar diferents persones que han format part de la història del club.
No t'ho pots perdre.
Vinc d'un poble vora el mar que banya els seus amors en una platja sense arena.
Judit Nederman presenta avui el seu nou disc amb el guitarrista Pau Figueres a la nova sala La Paloma de Barcelona a partir de 8:45 del vespre. Serà dins del festival Guitar BSN. És el 6è treball de l'artista que inclou, per cert, una col·laboració de Joan Manuel Serrat en aquesta peça, Vinc d'un poble, que és una de les cançons més celebrades del seu repertori, que ara han tornat a gravar.